12.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Parlament aprova tramitar per lectura única l'augment de la fiscalitat als casinos i revertir així el privilegi fiscal del macrocomplex del Hard Rock. Maria Pagès.
La mesura està possible gràcies als vots d'Esquerra, els Comuns, la CUP i el PSC, que s'hi ha sumat en compliment dels acords d'investidura. Amb tot, el diputat socialista Jordi Ribó adverteix que això no significa dir no al projecte de Vilaseca.
Però avui no toquem la fiscalitat ni de l'oci ni dels congressos. Toquem única i exclusivament la fiscalitat que fa referència al joc, no a la fiscalitat de tot el projecte. Per tant, no intentem fer passar bou per bèstia grossa dient que això pot suposar la fi del projecte.
Els pescadors critiquen l'acord amb la Unió Europea que els permetrà mantenir els dies de pesca d'arrossegament si compleixen 12 mesures de sostenibilitat.
Els pescadors asseguren que les mesures proposades són inassumibles i que suposaran una gran inversió a càrrec de les confraries. El president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pesca, Antoni Abad, qualifica de despropòsit la proposta.
Un molt mal acord, ens quedem en 130 dies d'anar a pescar. I això és inviable de totes totes. I no només amb les jornades de pesca, sinó que també ens faran aplicar una nova bateria de mesures més de les que ja fem. Deixi'm-ho dir així, és que no en tenim mai prou. És que ha arribat un punt que nosaltres estem amb un llindar, és que ja no podem assumir més reduccions.
Catalunya retrocedeix prop d'un curs acadèmic en comprensió lectora i matemàtiques en els darrers 10 anys.
És una de les conclusions de l'anuari de la Fundació Bofill. Per revertir-lo, proposa augmentar 4 hores lectives a la setmana per als alumnes amb dificultats i reduir la ràtio matemàtiques a secundària. Margarita León és la directora de l'anuari.
Polítiques educatives que siguin capaces de focalitzar allà on els recursos són més necessaris. I d'una altra banda, polítiques que no són pròpiament polítiques educatives, són més aviat polítiques socials, però que incideixen d'una manera molt directa en el rendiment educatiu.
En cultura, l'escriptora Mercè Rodoreda o l'autor de còmics Chris Ware seran alguns dels protagonistes de les exposicions del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona per al 2025.
La ciutat i la ciència a l'Àfrica o el multilingüisme també seran alguns dels nous àmbits temàtics del CCCB, tal com explica la seva directora Judit Carrera.
L'Amazònia, la ciutat, la ciència, Àfrica, Filipines i multilingüisme tenen en comú que ens parlen del món, però sobretot també parlen de nosaltres. La nostra vocació amb aquests grans àmbits és obrir referents, provocar barreges inesperades, eixamplar els temes de conversa i, sobretot, eixamplar els límits de la llibertat d'expressió.
I en esports, Toni Castro, el Barça juga a les 9, partit de Champions contra el Borussia de Dortmund.
Duel directe, tercer contra quart de la Lligueta. Si el Barça guanya aquesta nit, s'assegura els setzens de final i tindria molt ben encarrilat classificar-se directament pels vuitens. I també en futbol, a la segona federació, a 8:15, es juguen els més de 40 minuts que falten de l'Europa Sant Andreu, que es va suspendre per la caiguda d'una tanca amb la victòria andreuenca 3-5. Aquest derbi barceloní el podreu veure en directe a la plataforma La Xarxa Més.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps amb el Pla Inuncat en prealerta. Lluís M. Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Molts núvols que encara s'escampen per gran part del país i, de fet, encara va plovisquejant a moltes comarques, sobretot de Barcelona, de Girona o de la Catalunya central. Estem dient que plou i també que hi neva. Ja a cota una mica més alta que no pas aquest matí. Està al voltant dels 900 o dels 1.000 metres. Quan més cap a les comarques de Ponent, les de les Terres de l'Ebre sí que hi ha núvols, però són menys actius. I com no, amb aquest ambient encara ben fred. Aquesta matinada i demà al matí la pluja es farà una miqueta més abundant a les comarques de Tarragona, sobretot al Camp de Tarragona. No esperem que hi hagi un temporal d'aigua ni tampoc grans quantitats de precipitació, però al cap i a la fi ja anirà caient una mica més d'aigua que no pas aquest matí. I demà al migdia i demà a la tarda la pluja més important es desplaçarà a les comarques de Girona, sobretot a la banda de l'Empordà, amb mala mar, amb vent de gregal i amb nevada que pujarà una mica de cota cap als 1.200 o 1.300 metres, però que serà força notòria, per exemple, cap al Montseny i al Pirineu gironí. Demà a Ponent plourà poquet. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant que l'autopista P7 té retencions a Aiguaviva en sentit Figueres per un accident que talla dos carrils. A més, la mateixa autopista hi ha lentitud i aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en tots dos sentits. La B30 força carregada a Barberà també en tots dos sentits. A la C55 hi ha 5 quilòmetres de retenció a Castellbell i el Vilar en tots dos sentits per un camió avariat. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la nord, a la B20 cua entre Santa Coloma Gramenet i el Nus de Trinitat en sentit Barcelona. A l'autovia 2 hi ha trams de retenció de Pallejà a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un accident i de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la B23 hi ha cua de Molins de Rei a Sant Just d'Esvern i Esplugues en sentit Barcelona. A la C32 molt carregada de Viladecans a Sant Boi de Llobregat en sentit nord i de Cornellà a Sant Boi en sentit sud. I a la C60 cua Argentona en sentit Mataró. Problemes també a les rondes de Barcelona, sobretot en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Estimats Reis Max, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama, per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Per Nadal, el teatre és el millor regal. Ja de casa i apassiona't, a la butaca enamora't, tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacomptes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a dipa.cat. Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El polèmic Hard Rock, que a la pràctica li va costar la legislatura a Pere Aragonès, s'allunya una mica més de Catalunya. El Parlament ha aprovat tramitar per lectura única l'augment de la fiscalitat als casinos i revertir així el privilegi fiscal del macrocomplex de Vilaseca.
Ha estat possible perquè ara sí el PSC s'ha afegit a Esquerra, els Comuns i la CUP en compliment als acords d'investidura i han votat en contra junts el PP, Vox i Aliança Catalana. El macrocomplex va ser l'estrella de la legislatura passada i va marcar-ne també el final.
Des dels Comuns li han recordat Esquerra i el PSC el seu canvi d'opinió, però el PSC adverteix que només s'apujarà la fiscalitat del casino del Hard Rock, la resta d'activitats es mantindran igual. Mont Carvajal.
El ple ha votat que reverteixin de manera urgent els beneficis fiscals dels casinos i que els seus impostos passin del 10 al 55%. La diputada d'Esquerra Republicana, Raquel Sans, ha dit que sempre s'havien oposat als privilegis fiscals.
Un es podria preguntar per què no han impulsat abans aquesta modificació de la rebaixa de la fiscalitat. Doncs la resposta és clara, perquè el PSC va anunciar que hi votaria en contra.
Però la CUP i la diputada dels Comuns, Jessica Albiach, li han negat i li han recordat que ells també han canviat de parer.
Perquè fins fa uns mesos això no era possible i per què avui uns votaran a favor del que no volien fer des del govern i altres votaran a favor del que bloquejaven quan estaven a l'oposició.
I el PSC, que estava a favor del Hard Rock i ara no, ha deixat la porta oberta a la continuïtat del projecte. El diputat socialista Jordi Riba ha advertit que no es toca la fiscalitat de les altres activitats que es farien al complex.
Però avui no toquem la fiscalitat ni de l'oci ni dels congressos. Toquem única i exclusivament la fiscalitat que fa referència al joc, no a la fiscalitat de tot el projecte. Per tant, no intentem fer passar bou per bèstia grossa, dient que això pot suposar la fi del projecte.
Junts, el Partit Popular, Vox i Aliança Catalana han votat en contra de la via d'urgència perquè volen debatre-ho més, i excepte els d'Oriols, també perquè estan a favor del Hard Rock.
Gràcies, Mont. Tot això mentre aquest matí el president de la Generalitat Generalitat va veure la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al 112 després de l'amenaça d'Esquerra de no negociar els pressupostos si no el rectifica.
Ho ha dit el diputat d'Esquerra, Josep Maria Jové.
Han de rectificar, president, perquè el grup parlamentari d'Esquerra només se sent compromès avançant els acords presos el mes d'agost. No comptin, doncs, amb nosaltres per iniciar cap altra negociació. Reverteixin el despropòsit dels Mossos i el 112 de la Junta la setmana passada o no comptin amb nosaltres. Rectifiquin i compleixin.
Jo estic obert a escoltar propostes, més si venen de grups que han tingut la responsabilitat de dirigir els d'esquadra, estic obert a escoltar propostes que millorin l'objectiu de protegir ciutadans. No he acceptat cap imposició de ningú, també vi dic, cap imposició de ningú.
D'altra banda, Illa espera sortir de la conferència de presidents demà passat amb un acord d'habitatge, finançament i immigració. El diputat de Junts, Albert Batet, li ha posat deures.
En immigració, es plantarà per tenir la delegació integral de competències o es conformarà amb una simple encomana de gestió?
Els comuns han assegurat que Catalunya ha de liderar les solucions a la crisi de l'habitatge.
I al Congrés dels Diputats, el govern espanyol es mostra disposat a reunir-se amb Carles Puigdemont per reconduir la relació amb Junts.
Després de la sessió de control, fons del govern espanyol han dit que estan disposats a reunir-se amb Carles Puigdemont per intentar reconduir la relació amb Junts, tot i que no han precisat ni qui, ni on, ni quan s'hi reunirien.
Una sessió de control en què Junts ha aprofitat per advertir Pedro Sánchez que no van de farol.
Per la seva banda, el president espanyol insisteix que complirà els compromisos signats.
Pere Sanz.
La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha advertit el president Sánchez, que està en números vermells, i ha recordat que la seva formació política no té cap compromís de donar estabilitat a l'executiu. En la seva resposta, Sánchez ha dit que és conscient que està en minoria parlamentària, però s'ha compromès a complir els acords signats amb tots els grups.
Exigir-los a vostès que em moguin el cul i facin la feina que han de fer a Catalunya. Paguin el que deuen als catalans, traspassin les competències acordades, respectin les competències que ja tenim, demostrin que els indigna tant com a nosaltres que la cúpula judicial espanyola es vanti de no aplicar les lleis que s'aproven aquí.
Yo lo que le puedo decir es que el gobierno de España va a defender siempre la política útil, que va a cumplir con sus acuerdos y que evidentemente vamos a tender la mano a todos los grupos parlamentarios para lograrlos.
Nogueras ha advertit que no negociarà uns pressupostos fins que no es compleixin les inversions acordades a Catalunya en els darrers anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Sensacions agredolces entre el gremi de pescadors i el govern espanyol per l'acord a què s'ha arribat aquesta matinada amb la Unió Europea i que permetrà no reduir dies de pesca a canvi de complir un paquet de mesures per la sostenibilitat.
Els pescadors asseguren que les mesures proposades són inassumibles i que suposaran una gran inversió a càrrec de les confraries. Pel que fa al govern, el ministre Luis Planas reconeix que les mesures pactades seran difícils de posar en marxa. Planas s'ha compromès a donar suport econòmic al sector, però recorda que es mantindran els dies de pesca.
En el Consejo se ha decidido que el tope fuera la reducción propuesta, es decir, el 79%, es decir, que en términos prácticos nuestros pescadores van a poder disponer en el año 2025 en el Mediterráneo de los mismos días de trabajo que tenían en el año 2024. Yo creo que eso es una magnífica noticia porque nos permite la continuidad de la actividad pesquera en el Mediterráneo.
Paral·lelament, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha convocat per demà una reunió extraordinària amb els grups parlamentaris per abordar el pacte. Amb tot, Ordeig assenyala que l'acord és molt millor que la proposta inicial perquè es podran mantenir els dies de pesca d'aquest 2024.
No és el que haguéssim volgut, però que és infinitament millor que la proposta inicial que teníem, que era del tot intolerable i del tot inacceptable, que era el de reduir un 80% els dies de pesca. Per tant, haurem d'impulsar mesures de gestió, 12 mesures de gestió, i en base a aplicant aquestes mesures, podrem mantenir els dies de pesca que teníem el 24.
Ho deia Mara, pel que fa als pescadors, la majoria no veuen amb bons ulls l'acord.
En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, qualifica de despropòsit la proposta, no descarta noves accions de protesta i avisa que les empreses pesqueres no podran assumir les noves condicions.
Per nosaltres és un molt mal acord. Ens quedem en 130 dies d'anar a pescar. I això és inviable de totes totes. I no només amb les jornades de pesca, sinó que també ens faran aplicar una nova bateria de mesures més de les que ja fem, com és malla de 45 pel peix i malla de 50 a la gamba. Més a més, un 10% de reducció a la gamba. Vull dir que, deixi-m'ho dir així, és que no en tenim mai prou. És que ha arribat un punt que nosaltres estem amb un llindar, és que ja no podem assumir més reduccions.
Decepció també i descontentament entre els pescadors de la Ràpita. Ràdio Ràpita, Sílvia Berbis.
A manca d'avaluar en profunditat el conjunt de mesures que s'imposa a les flotes d'arrossegament per mantindre l'estatus actual, les confraries de pescadors es mostren decebudes i contrariades per l'acord. Primer, perquè ja deien que actualment ja no se'ls permet pescar prou dies per ser viables, i segon, perquè amb les noves mesures se'ls complica més l'activitat. Ells fan la lectura contrària, es queden amb un màxim de 28 dies per pescar i només poden augmentar-los si accepten més restriccions i assumeixen més inversions. Joan Balaguer, secretari de la confraria de la Ràpita.
No ens han matat de cop, però bueno, estan envenenant a poc a poc i bueno, finalment ho aconseguiran. Sobretot des de la Unió Europea, amb les polítiques envers el sector primari, pues estan perjudicant greument moltes economies locals, sense tenir en compte la malifeta que estan fent a poblacions pesqueres com la nostra o a tot el sector mediterrani en general.
Els pescadors també creuen que l'acord pot trencar la unitat del sector, que estava unànimement en contra de la proposta inicial.
Pel que fa als consumidors, aquests ja podran disposar de peix procedent del Mediterrani.
Durant els dos dies de vaga, les peixateries han baixat persianes o bé han resistit obertes amb productes procedents de Galícia.
Ràdio Ciutat de Badalona, Alexis O.
Els dos dies de vaga de pescadors previs a l'arribada d'aquest acord ha provocat que algunes peixateries de Badalona pateixin manca d'estoc de peix de costa, com ara seitó, sardina o lluç de bou, entre d'altres. Àngel Ribeiro és propietari de la Boutique del Peix, una peixateria ubicada al centre de la ciutat.
S'ha notat molt amb el llucet, amb la gamba, que no hem tingut cap gamba, i amb el peix d'aquí de costa. El rap sencer, durada salvatge, tot el salvatge, no hi ha hagut res. Tot el que ha vingut ha sigut del nord. Que ha vingut un peix molt bo, perquè hem tingut unes durades avui espectaculars, grans. Segur per salvatges i vives. Però no és el mateix. La carn és més bo, el peix d'aquella costa.
El propietari de la Boutique del Peix valora positivament que s'hagi arribat a un acord a Brussel·les per evitar que s'agreugi la situació de pescadors i peixaters en un sector, diu, ja de per si molt castigat.
Més qüestions. Catalunya ha retrocedit prop d'un curs acadèmic en comprensió lectora i matemàtiques en els darrers 10 anys.
És una de les conclusions de l'anuari de la Fundació Bofill. Per revertir-ho, proposa augmentar 4 hores lectives a la setmana per als alumnes amb dificultats i reduir la ràtio matemàtiques a secundària.
Un acompanyament que es podria fer als migdies i que implicaria la contractació de 5.000 nous mestres. La Fundació Bofill també proposa en reduir la quantitat d'alumnat a les classes de matemàtiques a secundària, una etapa on es percep una baixada més forta en els resultats. Són dues mesures per millorar el nivell educatiu a Catalunya, que encara no ha arribat a les xifres d'abans de la pandèmia. Hi ha sobretot grans diferències segons l'estatus socioeconòmic de l'alumnat i també en funció de la complexitat dels centres educatius. Per la Fundació Bofill cal prioritzar les necessitats dels professors i els alumnes d'entorns més complicats i per això proposen mesures educatives, però també d'altres de gaire més social. Ho explica Margarita León, directora de l'anuari.
Polítiques educatives que siguin capaces de focalitzar allà on els recursos són més necessaris i, d'una altra banda, polítiques que no són pròpiament polítiques educatives, són més aviat polítiques socials, però que incideixen d'una manera molt directa en el rendiment educatiu.
Algunes d'aquestes mesures serien la universalització de l'educació fins als 3 anys, també del menjador escolar, la gratuïtat de les activitats extraescolars o una prestació per fill a càrrec.
I el sindicat de llogateres fa una crida a tothom que vegi vulnerats els seus drets a adreçar-se a aquesta organització i a fer vaga de pagar el lloguer.
Una eina que volen estendre per tot Catalunya després de la manifestació del 23 de novembre. De moment, una trentena de famílies d'habitatges protegits de la Caixa, Salou i el Vendrell ja ho han començat a fer.
Maite Polo.
La societat immobiliària de la Caixa ha estat cobrant l'IBI de forma il·legal a dos blocs d'habitatge protegit de Salou i el Vendrell durant anys. Tips d'aquest abús, els afectats han retornat els rebuts de novembre i desembre, amb el suport del sindicat de llogateres, que encoratja a utilitzar aquesta eina. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
Fem una crida general, és que qualsevol bloc, qualsevol comunitat de veïns que es trobi en aquests conflictes que dèiem abans, amb cobrament il·legal dels honoraris, amb pujades de preu que contravenen la regulació o de l'IBI o de manca de manteniment o qualsevol altra problemàtica que pugui esdevenir un conflicte amb la propietat, acostar-se al sindicat, a organitzar-se com a bloc i a trobar les eines de lluita més adequades en cada cas, i quan sigui la vaga de lloguers, doncs anirem cap a la vaga de lloguers.
Aquesta tarda el sindicat de llogateres explicarà la vaga de lloguers a 500 famílies de Barcelona en situació vulnerable.
La La denominació d'origen cava ha reduït per primer cop les vendes a conseqüència de la sequera.
En els primers 9 mesos de l'any s'han venut 149 milions d'ampolles, un 12% menys que el mateix període del 2023. La reducció de la producció, sumada a la inflació, ha impulsat els preus a l'alça fins a un 15%.
David Navarro.
Tres anys de sequera persistent, especialment a zones com el Penedès, ha afectat fortament la producció de cava. S'ha passat de 170 a 149 milions d'ampolles en els 9 primers mesos de l'any. La reducció ha afectat especialment el mercat internacional. Les vendes hi han baixat un 16%. En canvi, al mercat nacional la rebaixa ha estat de poc menys del 4%. El president de la denominació d'origen cava, Javier Pagès, ha explicat que la situació ha impulsat els preus a l'alça.
El preu, en general, evidentment, el gestionar les vendes, el que fa és pujar el mix del producte, els preus pugen i també hi hauria que tindre en compte la inflació que hem estat tenint, no només nosaltres com a sector, sinó tots els sectors en els últims anys.
Tot i això, Pagès s'ha mostrat optimista de cara a la propera collita gràcies a les pluges caigudes, però alerta que la recuperació no serà immediata. Per això reclama que les administracions prenguin mesures per garantir el subministrament d'aigua a les vinyes.
I a aquesta hora celebra la 35a edició dels Premis Ateneus al Paranimf de l'Escola Industrial de Barcelona.
La vetllada té l'objectiu de reconèixer la creativitat, l'originalitat, la qualitat i l'esforç que fan les diferents associacions culturals, les persones i les empreses del país per promoure la cultura i l'associacionisme.
Allà hi tenim la nostra companya d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Bona tarda.
Tarda. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estat l'encarregat d'inaugurar la 35a edició dels Premis Ateneus. Aquests guardons van néixer amb l'objectiu de reconèixer la feina que fan les diferents entitats, persones i empreses del país per promoure la cultura i l'associacionisme cultural. Els guardonats rebran així una dotació econòmica per destinar als seus projectes. En total s'entregaran 7 premis, que es donaran a conèixer segons avanci l'acte. A hores d'ara, l'únic premi que es coneix i que ja se sabia fet públic abans de la gala és el premi honorífic otorgat a l'actor Josep Maria Pou, qui l'ha rebut amb molt d'agraïment.
El reps com una prova d'estimació. El reps quasi com un ram de flors o com un cor que t'entreguessin amb les dues mans. És una prova d'estimació de tota aquella gent que has conegut, que t'ha conegut i que reconeixen d'alguna manera, i a mi m'agrada molt sobretot en el camp de la cultura, tot allò que has contribuït a fer que creixi el coneixement, que creixi l'interès per aquestes coses.
La 35a edició dels Premis Ateneus és enguany una mica més especial, ja que és també l'acte de clausura del 40è aniversari de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Clàudia, des d'Esplugues Televisió. I en cultura, grans noms com el de Mercè Rodoreda o l'autor de còmics Chris Ware i àmbits temàtics que van de la ciutat i la ciència a l'Àfrica o el multilingüisme seran els protagonistes de les exposicions i debats del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona per al 2025. David Navarro.
Per primera vegada en 30 anys, una escriptora protagonitzarà una exposició al CCCB. Serà Mercè Rodoreda i la mostra Un bosc. Es fixarà la seva obra i en l'ambivalència constant de la llum i la foscor a la seva creació. Els altres grans noms del 2025 seran Chris Ware, autor de còmics com Rusty Brown, amb l'exposició Dibuixar és pensar, i l'historiador de l'art George Didi Huberman, que presentarà En el aire conmovido en coproducció amb el Reina Sofia. A aquests noms caldrà afegir, com ha explicat la directora del CCCB, Judit Carrera, grans àmbits temàtics.
L'Amazònia, la ciutat, la ciència, Àfrica, Filipines i multilingüisme tenen en comú que ens parlen del món, però sobretot també parlen de nosaltres. La nostra vocació amb aquests grans àmbits és obrir referents, provocar barreges inesperades, eixamplar els temes de conversa i, sobretot, eixamplar els límits de la llibertat d'expressió.
A més, el programa comptarà amb debats que giraran sobre ciència radical i ciutat i turisme, i festivals com la trobada de literatura Cosmòpolis.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça juga contra el Borussia Dortmund a les 9 en un duel directe. Tercer contra quart de la lligueta de la Champions. Si els blaugrana aconsegueixen la victòria, s'asseguren jugar als 16ens de final i tindrà molt ben encarrilat classificar-se directament pels 8ens. L'entrenador Hansi Flick espera un ambient especial en un estadi que coneix molt bé.
Sí, aquest és un dels estadis més bonics.
Unglaublichen Atmosphäre.
Amb un ambient espectacular. I la ficció suporten el seu equip de la millor manera possible. És això que m'agrada més aquí. L'ambient és fantàstic. I això motiva.
També aquest vespre a la segona federació, a 2:15, es jugaran els més de 40 minuts que falten del derbi barceloní de l'Europa 3 Sant Andreu 5, que es va suspendre fa 4 setmanes per la caiguda d'una tanca. Escoltem Alberto González, l'entrenador de l'Europa, i Xavi Molís, l'entrenador del Sant Andreu.
Al final, a Sardenya, aquí sempre tenim aquesta intensitat dels primers 10-15 minuts, doncs mantenir, no?, aquest inici de partit que sigui intens, del nostre ritme, i ser protagonista. A la mà de ser igual, al final són 43 minuts en aquest cas m'has afegit, que han d'intentar estar el més de temps possible a camp contrari i ficar les coses difícils perquè no puguin respirar per sortir de la seva àrea.
Ja, en bon moment, amb la tranquil·litat també de que s'estan fent les coses bé i bueno, intentar posar el partit, fer el millor possible, intentar marcar un gol, que ells no es creixin i a partir d'aquí intentar endur-nos els 3 punts ja.
Aquest Europa Sant Andreu el podreu veure en directe a la plataforma La Xarxa Més. En bàsquet, l'Espart Girona juga a 8:45 l'anada dels 16ens de final de l'Eurocup a la pista del Campobasso italià. A l'Eurocup masculina, el Joventut de Badalona juga també a 8:45 a l'Olímpic contra el Ratífar Ulm. La penya que va caure la primera volta a la pista dels alemanys necessita l'Ali la victòria per mantenir les opcions d'entrar a la zona del playoff pel títol.
Gràcies, Toni. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que ha fet possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès i Ora Vilà a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ona Malgrat, 107.4.
Ja fa temps, no he oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar. I cara a cara, amb la por, vam aprendre la lliçó i amb llàgrimes guardem ara els records. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va i agafant-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant, segons el que has viscut, quan tinguis problemes jo hi seré.
I un dia deixaràs enrere el món, viu una vida que explicaves quan sols era un infant. Aquestes nits no moren mai, les nits no moren.
Encén el llum i fes-te el foc i amb les estrelles escriu el teu nom. Vas dir-me, pots anar molt més enllà, pots creuar terres i mars, jo et guiaré i sempre et podré ajudar. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va i agafant-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant, segons el que has viscut, quan tinguis problemes jo hi seré.
I un dia deixaràs enrere el món, viu una vida que recordis, i m'ho explicaves quan sols era un infant. Aquestes nits no moren mai, les nits no moren mai.
Tarragona, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Parlament aprova tramitar per lectura única l'augment de la fiscalitat als casinos i revertir així el privilegi fiscal del macrocomplex del Hard Rock. Maria Pagès.
La mesura està possible gràcies als vots d'Esquerra, els Comuns, la CUP i el PSC, que s'hi ha sumat en compliment dels acords d'investidura. Amb tot, el diputat socialista Jordi Riba adverteix que això no significa dir no al projecte de Vilaseca.
Però avui no toquem la fiscalitat ni de l'oci ni dels congressos. Toquem única i exclusivament la fiscalitat que fa referència al joc, no a la fiscalitat de tot el projecte. Per tant, no intentem fer passar bou per bèstia grossa dient que això pot suposar la fi del projecte.
Els pescadors critiquen l'acord amb la Unió Europea que els permetrà mantenir els dies de pesca d'arrossegament si compleixen 12 mesures de sostenibilitat.
Els pescadors asseguren que les mesures proposades són inassumibles i que suposaran una gran inversió a càrrec de les confraries. El president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, qualifica de despropòsit la proposta.
Molt mal acord, ens quedem en 130 dies d'anar a pescar. I això és inviable de totes totes. I no només amb les jornades de pesca, sinó que també ens faran aplicar una nova bateria de mesures més de les que ja fem. I deixi'm-ho dir així, és que no en tenim mai prou. És que ha arribat un punt que nosaltres estem en un llindar i és que ja no podem assumir més reduccions.
Catalunya retrocedeix prop d'un curs acadèmic en comprensió lectora i matemàtiques en els darrers 10 anys.
És una de les conclusions de l'anuari de la Fundació Bofill. Per revertir-ho, proposa augmentar 4 hores lectives a la setmana per als alumnes amb dificultats i reduir la ràtio matemàtiques a secundària. Margarita León és la directora de l'anuari.
Polítiques educatives que siguin capaces de focalitzar allà on els recursos són més necessaris i, d'una altra banda, polítiques que no són pròpiament polítiques educatives, són més aviat polítiques socials, però que incideixen d'una manera molt directa en el rendiment educatiu.
En cultura, en marxa al cinema Girona de Barcelona la preestrena del documental Dones de Ràdio.
Un documental que repassa els primers 100 anys de vida de la Ràdio Catalunya.
I en esports, Toni Castro, el Barça juga a les 9, partit de Champions contra el Borussia de Dortmund.
És un duel directe entre el tercer i també el quart classificat de la Lligueta. Si el Barça guanya aquesta nit, s'assegura els setzents de final i tindria molt ben encarrilat classificar-se directament pels vuitens. I a la segona federació, a 8:15, d'aquí una hora, juguen els més de 40 minuts que falten de l'Europa Sant Andreu, el derbi barceloní que es va suspendre per la caiguda d'una tanca amb la victòria andreuenca per 3-5. Aquest derbi el podreu veure en directe a la plataforma La Xarxa Més.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, planada de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Vi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Molts núvols que encara s'escampen per gran part del país i, de fet, encara va plovisquejant a moltes comarques, sobretot de Barcelona, de Girona o de la Catalunya central. Estem dient que plou i també que hi neva. Ja a cota una mica més alta que no pas aquest matí. Està al voltant dels 900 o dels 1.000 metres. Quan més cap a les comarques de Ponent, les de les Terres de l'Ebre sí que hi ha núvols, però són menys actius. I, com no, amb aquest ambient encara ben fred. Aquesta matinada i demà al matí la pluja es farà una miqueta més abundant a les comarques de Tarragona, sobretot al Camp de Tarragona. No esperem que hi hagi un temporal d'aigua ni tampoc grans quantitats de precipitació, però al cap i a la fi hi anirà caient una mica més d'aigua que no pas aquest matí. I demà al migdia i demà a la tarda la pluja més important es desplaçarà a les comarques de Girona, sobretot a la banda de l'Empordà, amb mala mar, amb vent de gregal i amb nevada que pujarà una mica de cota cap als 1.200 o 1.300 metres, però que serà força notòria, per exemple, cap al Montseny i al Pirineu gironí. Demà a Ponent plourà poquet. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Vi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments hem de destacar que als accessos sud hi ha problemes a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, a Corbera, també a Sant Joan d'Espí, Santa Coloma de Cervelló, cap a la ciutat de Barcelona i en sentit contrari també a Sant Joan d'Espí. Continuem amb els accessos sud per mencionar l'entrada i la sortida per la via diagonal, per la B23, la via que surt de la Diagonal, i també amb aturades a la C32 quan aquesta via connecta amb la Ronda de Dalt. En el cas cas dels accessos nord, problemes a la AP7 arran d'un accident a la zona de Barberà, on en sentit Girona hi ha un carril tallat i 4 quilòmetres de l'altitud. Afecta directament a la B30, al seu lateral en ambdós sentits de la marxa, com també hi ha aturades en aquests moments a la C58 i la C33. Les rondes no s'escapen i també hi ha problemes per circular-hi. Això és tot. Molt bona tarda.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja't a casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacomptes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat. Diputació de Barcelona.
012, la millor resposta. Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El polèmic Hard Rock, que a la pràctica li va costar la legislatura per Aragonès, s'allunya de Catalunya. El Parlament ha aprovat tramitar per lectura única l'augment de la fiscalitat als casinos i revertir així el privilegi fiscal del macrocomplex de Vilaseca.
Està possible perquè ara sí el PSC s'ha afegit a Esquerra, els Comuns i la CUP en compliment als acords d'investidura i han votat en contra Junts, el Partit Popular, Vox i Aliança Catalana. El macrocomplex va ser l'estrella de la legislatura passada i va mancar-ne també al final.
Des dels Comuns li han recordat Esquerra i el PSC el seu canvi d'opinió, però el PSC adverteix que només s'apujarà la fiscalitat del casino del Hard Rock, la resta d'activitats es mantindran igual. Mont Carvajal.
El ple ha votat que reverteixin de manera urgent els beneficis fiscals dels casinos i que els seus impostos passin del 10 al 55%. La diputada d'Esquerra Republicana, Raquel Sans, ha dit que sempre s'havien oposat als privilegis fiscals.
Un es podria preguntar per què no han impulsat abans aquesta modificació de la rebaixa de la fiscalitat. Doncs la resposta és clara, perquè el PSC va anunciar que hi votaria en contra.
Però la CUP i la diputada dels Comuns, Jessica Albiach, li han negat i li han recordat que ells també han canviat de parer.
Perquè fins fa uns mesos això no era possible i per què avui uns votaran a favor del que no volien fer des del govern i altres votaran a favor del que bloquejaven quan estaven a l'oposició.
I el PSC, que estava a favor del Hard Rock i ara no, ha deixat la porta oberta a la continuïtat del projecte. El diputat socialista Jordi Riba ha advertit que no es toca la fiscalitat de les altres activitats que es farien al complex.
Però avui no toquem la fiscalitat ni de l'oci ni dels congressos. Toquem únic i exclusivament la fiscalitat que fa referència al joc, no a la fiscalitat de tot el projecte. Per tant, no intentem fer passar bou per bèstia grossa, dient que això pot suposar la fi del projecte.
Junts, el Partit Popular, Vox i Aliança Catalana han votat en contra de la via d'urgència perquè volen debatre-ho més, i excepte els d'Oriols, també perquè estan a favor del Hard Rock.
Gràcies, Mont. Tot això, mentre aquest matí el president de la Generalitat s'ha obert a revisar l'acord que incorpora la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al 112 després de l'amenaça d'Esquerra de no negociar els pressupostos si no el rectifica.
Ho ha dit el diputat d'Esquerra, Josep Maria Jové.
Han de rectificar, president, perquè el grup parlamentari d'Esquerra només se sent compromès avançant els acords presos el mes d'agost. No comptin, doncs, amb nosaltres per iniciar cap altra negociació. Reverteixin el despropòsit dels Mossos i el 112 de la Junta la setmana passada o no comptin amb nosaltres. Rectifiquin i compleixin.
Jo estic obert a escoltar propostes, més si venen de grups que han tingut la responsabilitat de dirigir-nos les quadres, estic obert a escoltar propostes que millorin l'objectiu de protegir ciutadans. No he acceptat cap imposició de ningú, també vi dic, cap imposició de ningú.
D'altra banda, Illa espera sortir de la conferència de presidents demà passat amb un acord d'habitatge, finançament i immigració. El diputat de Junts, Albert Batet, li ha posat deures.
La declaració integral de competències o es conformarà amb una simple encomana de gestió?
Els comuns
la portaveu de Junts...
Els comuns han assegurat que Catalunya ha de liderar les solucions a la crisi de l'habitatge.
I al Congrés dels Diputats, el govern espanyol es mostra disposat a reunir-se amb Carles Puigdemont per reconduir la relació amb Junts.
Després de la sessió de control, fons del govern espanyol han dit que estan disposats a reunir-se amb Carles Puigdemont per intentar reconduir la relació amb Junts, tot i que no han precisat ni qui, ni on, ni quan s'hi reunirien.
Una sessió de control en què Junts ha aprofitat per advertir Pedro Sánchez que no van de farol.
Per la seva banda, el president espanyol insisteix que complirà els compromisos signats.
Pere Sanz.
La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha advertit el president Sánchez que està en números vermells i ha recordat que la seva formació política no té cap compromís de donar estabilitat a l'executiu. En la seva resposta, Sánchez ha dit que és conscient que està en minoria parlamentària, però s'ha compromès a complir els acords signats amb tots els grups.
Exigir-los a vostès que em moguin el cul i facin la feina que han de fer a Catalunya. Paguin el que deuen als catalans, traspassin les competències acordades, respectin les competències que ja tenim, demostrin que els indigna tant com a nosaltres que la cúpula judicial espanyola es vanti de no aplicar les lleis que s'aproven aquí.
Yo lo que le puedo decir es que el gobierno de España va a defender siempre la política útil, que va a cumplir con sus acuerdos y que evidentemente vamos a tender la mano a todos los grupos parlamentarios para lograrlos.
Nogueras ha advertit que no negociarà uns pressupostos fins que no es compleixin les inversions acordades a Catalunya en els darrers anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Sensacions agredolces entre el gremi de pescadors i el govern espanyol per l'acord a què s'ha arribat aquesta matinada amb la Unió Europea i que permetrà no reduir dies de pesca a canvi de complir un paquet de mesures per la sostenibilitat.
Els pescadors asseguren que les mesures proposades són inassumibles i que suposaran una gran inversió a càrrec de les confraries. Pel que fa al govern, el ministre Lluís Planas reconeix que les mesures pactades seran difícils de posar en marxa. Planas s'ha compromès a donar suport econòmic al sector, però recorda que es mantindran els dies de pesca.
En el Consejo se ha decidido que el tope fuera la reducción propuesta, es decir, el 79%, es decir, que en términos prácticos nuestros pescadores van a poder disponer en el año 2025 en el Mediterráneo de los mismos días de trabajo que tenían en el año 2024. Yo creo que eso es una magnífica noticia porque nos permite la continuidad de la actividad pesquera en el Mediterráneo.
Paral·lelament, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha convocat per demà una reunió extraordinària amb els grups parlamentaris per abordar el pacte. Amb tot, Ordeig assenyala que l'acord és molt millor que la proposta inicial, perquè es podran mantenir els dies de pesca d'aquest 2024.
No és el que haguéssim volgut, però que és infinitament millor que la proposta inicial que teníem, que era del tot intolerable i del tot inacceptable, que era el de reduir un 80% els dies de pesca. Per tant, haurem d'impulsar mesures de gestió, 12 mesures de gestió, i en base a anar aplicant aquestes mesures podrem mantenir els dies de pesca que teníem el 24.
Ho dèiem ara, pel que fa als pescadors, la majoria no veuen amb bons ulls l'acord.
En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, qualifica de despropòsit la proposta i no descarta noves accions de protesta i avisa que les empreses pesqueres no podran assumir les noves condicions.
Per nosaltres és un molt mal acord. Ens quedem en 130 dies d'anar a pescar. I això és inviable de totes totes. I no només amb les jornades de pesca, sinó que també ens faran aplicar una nova bateria de mesures més de les que ja fem, com és malla de 45 pel peix i malla de 50 a la gamba. Més a més, un 10% de reducció a la gamba. Vull dir que, deixi'm-ho dir així, és que no en tenim mai prou. És que ha arribat un punt que nosaltres estem amb un llindar, que és que ja no podem assumir més reduccions.
Decepció també i descontentament entre els pescadors d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, Josep Maria Cano.
Antoni Marzoa, patró major de la Cofradia de Pescadors d'Arenys de Mar i president del MEDAC, considera que és un mal acord. El fet és que les embarcacions hauran d'adaptar-se a aquestes noves mesures de sostenibilitat que ara els reclamen. Qualifica de kafkià aquest acord perquè només mantenen els dies de pesca si el sector assumeix un cost econòmic.
És una situació una mica kafkiana. S'aconsegueix, fent-nos trampes al solitari, mantenir un número de dies versemblant al d'aquest any, que no són suficients, i s'aconsegueix pues, sempre amb un major cost per al sector afectat.
Marzo ha recordat que fa 5 anys que el sector està immers en un pla de reconversió encoberta, que s'ha aplicat una reducció de l'esforç pesquer del 40% i ha denunciat que el pla plurianual que se'ls aplica ha estat qüestionat per la pròpia comunitat científica.
Més qüestions. Catalunya ha retrocedit prop d'un curs acadèmic en comprensió lectora i matemàtiques en els darrers 10 anys.
És una de les conclusions de l'anuari de la Fundació Bofill. Per revertir-ho, proposa augmentar 4 hores lectives a la setmana pels alumnes amb dificultats i reduir la ràtio matemàtiques a secundària.
Esther Vinguell.
Un acompanyament que es podria fer als migdies i que implicaria la contractació de 5.000 nous mestres. La Fundació Bofill també proposa en reduir la quantitat d'alumnat a les classes de matemàtiques a secundària, una etapa on es percep una baixada més forta en els resultats. Són dues mesures per millorar el nivell educatiu a Catalunya que encara no ha arribat a les xifres d'abans de la pandèmia. Hi ha sobretot grans diferències segons l'estatus socioeconòmic de l'alumnat i també en funció de la complexitat dels centres educatius. Per la Fundació Bofill cal prioritzar les necessitats dels professors i els alumnes d'entorns més complicats i per això proposen mesures educatives, però també d'altres de caire més social. Ho explica Margarita León, directora de l'anuari.
Polítiques educatives que siguin capaces de focalitzar allà on els recursos són més necessaris i, d'una altra banda, polítiques que no són pròpiament polítiques educatives, són més aviat polítiques socials, però que incideixen d'una manera molt directa en el rendiment educatiu.
Algunes d'aquestes mesures serien la universalització de l'educació fins als 3 anys, també del menjador escolar, la gratuïtat de les activitats extraescolars o una prestació per fill a càrrec.
I el sindicat de llogateres fa una crida a tothom que vegi vulnerats els seus drets a adreçar-se a aquesta organització i a fer vaga de pagar el lloguer. Maite Polo.
La societat immobiliària de la Caixa ha estat cobrant l'IBI de forma il·legal a dos blocs d'habitatge protegit de Salou i el Vendrell durant anys. Tips d'aquest abús, els afectats han retornat els rebuts de novembre i desembre, amb el suport del sindicat de llogateres, que encoratja a utilitzar aquesta eina. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
Fem una crida general, és que qualsevol bloc, qualsevol comunitat de veïns que es trobi en aquests conflictes que dèiem abans, amb cobrament il·legal dels honoraris, amb pujades de preu que contravenen la regulació o de l'IBI o de manca de manteniment o qualsevol altra problemàtica que pugui esdevenir un conflicte amb la propietat, acostar-se al sindicat, a organitzar-se com a bloc i a trobar les eines de lluita més adequades en cada cas, i quan sigui la vaga de lloguers, doncs anirem cap a la vaga de lloguers.
Aquesta tarda el sindicat de llogateres explicarà la vaga de lloguers a 500 famílies de Barcelona en situació vulnerable.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'Hospital General de Granollers, en ple procés de creixement, avança cap a un nou model que va més enllà de l'atenció sanitària. La institució presenta aquesta tarda el seu pla estratègic per al període 2024-2028. Així que anem cap allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet, bona tarda.
Bona tarda. El pla estratègic de l'Hospital de Granollers es titula Salut Plus i vol anar més enllà de cuidar i millorar la salut de les persones. Ho vol fer d'una manera integral i integrada. Ho explica Beatriu Vallès, directora general de la institució.
Aquest cuidar i millorar el volem fer des de la prevenció fins a la cura, però també amb tot el seguiment. I quan parlem de persones, ens referim al pacient i també ens referim als familiars que l'envolten i als professionals.
L'Hospital de Granollers és universitari i la seu de diverses aliances amb l'Hospital Clínic, el Centre de Radioteràpia de l'Eix de la C-17 i ha obert últimament diverses unitats funcionals. Els pilars estratègics de l'hospital són un model assistencial amb enfocament global, situar els professionals i els malalts al centre de l'activitat, la reducció de la petjada ecològica, la formació i la recerca i la tecnologia per optimitzar la gestió i els tractaments.
Gràcies, Elisenda Coquet, des de Ràdio Granollers. Creix un 6% el risc de patir un accident a la xarxa viària catalana, segons un estudi que presenta cada any el RAC i que analitza el trienni 2021-2023. Les carreteres convencionals són les que més risc de sinistralitat presenten. David Benito.
L'índex de perillositat de les carreteres catalanes augmenta per primer cop després d'11 anys. El 24% de la xarxa viària catalana presenta un risc alt o molt alt d'accident greu. La majoria de les demarcacions de Barcelona, Lleida i Girona. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
Puja la sinistralitat més que la mobilitat i això fa que s'encengui aquest llum d'alerta per dir al tanto, perquè això està evolucionant al revés del que estava fent fins ara, si tots mantenim l'objectiu de reduir a zero les víctimes mortals amb l'horitzó 2050.
Especial preocupació per les motos i ciclomotors, i és que estan involucrades en gairebé 5 de cada 10 accidents a les carreteres.
És una prioritat d'actuació revertir aquesta participació dels motociclistes en la sinistralitat viària d'una manera desproporcionada al seu pes a la circulació.
El tram amb l'índex més alt de perillositat continua sent la Rebassada, també la T314 de Cambrils a Reus, la B502 entre Vilassar de Mar i Argentona i la B5001 de Martorelles a Vilanova del Vallès.
Gràcies, David. Ho dèiem ara, precisament la carretera de la Rebassada torna a situar-se com el tram amb l'índex de perillositat més alt de Catalunya. L'elevada accidentalitat de les motos és el principal factor. Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
El RAC ha destacat en el seu últim informe sobre la seguretat viària a Catalunya que la BP-1417, més coneguda com la carretera de la Rebassada, és el tram més perillós de tot el territori. Aquesta via, que connecta Sant Cugat amb Barcelona, creuant la serra de Collserola, presenta un índex de risc molt alt per l'elevada accidentalitat registrada, especialment entre motoristes. Segons l'estudi, en el 100% dels accidents greus i mortals d'aquest tram hi ha participat almenys una motocicleta. L'informe analitza el període entre 2021 i 2023 i conclou que la sinistralitat en aquesta carretera no només es manté elevada, sinó que posa de manifest la necessitat d'implementar mesures específiques per millorar-ne la seguretat. Entre les possibles actuacions es podrien plantejar millores en el traçat, una major senyalització o campanyes de sensibilització dirigides als conductors de motos.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu.
A Vilafranca del Penedès, una quinzena de persones afectades per Covid persistent han unit les seves forces i han posat en marxa una associació que el que vol és lluitar pels seus drets, proporcionar recursos i donar suport i cures a les persones afectades i també als seus familiars. El que desitgen és lluitar per un millor accés a serveis mèdics especialitzats, buscar recursos perquè el suport emocional i psicològic pugui continuar i la promoció també de la investigació sobre la malaltia. A més, també volen més coordinació entre professionals mèdics perquè creuen que ara mateix el tractament depèn en bona part de l'opinió i visió subjectiva que tingui cada metge.
Sant Vicenç de Montalt rep un nou pla per reduir el risc d'incendis forestals. El Pla de Prevenció d'Incendis Forestals és un document que conté la informació tècnica i administrativa necessària per poder posar en pràctica les mesures físiques que cal executar a la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població. El projecte permet també accedir a les línies de finançament específiques que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis anualment.
I en cultura, en marxa al Cinema Girona de Barcelona la preestrena del documental Dones de la Ràdio. Esplugues Televisió, Aina García.
Bona tarda, doncs ara a les 7 de la tarda ha començat aquesta preestrena del documental anomenat Dones de la Ràdio, una peça audiovisual de 55 minuts que fa un recorregut pels primers 100 anys de vida de la ràdio i que compta amb testimonis de 20 dones de la ràdio com Núria Ribó, Mònica Terribas, Laura Rossell i Àngels Barceló, entre d'altres. La Neus Sala i en Xavi Collado, directora del documental i el productor també d'aquest documental, han destacat la importància de la dona al llarg d'aquests 100 anys de vida del mitjà.
Ensenyar la importància tan gran que tenen les dones, periodistes, tècnics, productores que des del 1924 i fins avui en dia estan a la ràdio i fan ràdio.
Els 20, els 30, els 40, els 50, fins a arribar als 2000 amb les grans comunicadores que tenim avui dia que han conquerit d'alguna manera ja els matins de la ràdio.
Dones de la Ràdio destaca pel paper de la dona al mitjà radiofònic, posant en valor la presència i professionalitat i ampliant el panorama amb noms i veus de dones rellevants en el món de la ràdio. El documental és una coproducció de la Ràdio i Televisió Espanyola de Catalunya, la xarxa audiovisual local, 3CAT i Mediaplay.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça juga d'aquí una hora contra el Borussia de Dortmund en partit de Champions, un duel directe tercer contra quart. Escoltem a Hansi Flick, l'entrenador del Barça, que creu que l'equip millorarà malgrat haver patit alts i baixos en els últims partits.
Com ja he dit, és normal tenir uns partits no tan bons durant una temporada sencera. L'equip crec que sap quines són les raons. Jo estic segur que si juguem amb confiança, amb convicció, podem ser molt millors.
A la segona federació tenim en joc el Torrent Espanyol B, minut 20 de la primera part, Torrent 0, Espanyol B 1. I a dos quarts de vuit, d'aquí mitja hora, jugaran els més de 40 minuts que falten del derbi barceloní de l'Europa 3, Sant Andreu 5, que es va suspendre per la caiguda d'una tanca. Escoltem Alberto González, tècnic de l'Europa, i Xavi Molís, entrenador del Sant Andreu.
Al final, a Sardenya, aquí sempre tenim aquesta intensitat dels primers 10 minuts. Que sigui intens del nostre ritme i ser protagonista. La mà ha de ser igual, al final són 43 minuts en aquest cas m'has afegit, que han d'intentar estar el més de temps possible a camp contrari i ficar les coses difícils perquè no puguin respirar per sortir de la seva àrea.
Arribar en bon moment, amb la tranquil·litat també de que s'estan fent les coses bé i bueno, intentar posar el partit, fer el millor possible, intentar marcar un gol, que ells no es creixin i a partir d'aquí intentar endur-nos els 3 punts ja.
Aquest Europa Sant Andreu el podreu veure en directe a la plataforma La Xarxa Més. I a tercera tenim en joc el Prat 0, Reus 2. El colíder que visita els Pota Blava, que acumulen 9 partits sense guanyar. Més esport, en aquest cas bàsquet, l'Espart Girona juga d'aquí mitja hora l'anada als 16 de final de l'Eurocup a la pista del Campobasso italià. Escoltem a l'entrenador Roberto Iñiguez.
Yo creo que para los dos igual, pero yo me planteo un partido nuevo. Creo que los dos equipos van evolucionando. No somos los mismos que el primer partido que jugamos aquí en casa, ni fueron los mismos que jugamos el segundo. Además, el roster ha cambiado. Yo creo que los dos queremos jugar bien, imponer nuestros, como os digo siempre, ¿no? El baloncesto es una guerra de espacios y de ritmos. Los dos queremos imponer lo que queremos hacer.
I a l'Eurocup la penya juga també a dos quarts de nou a l'Olímpic contra el Ratifarm Ulm.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès i Ona Vilà a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. So this is
A que estas fiestas sean inolvidables. Hotel Meliá Lloret de Mar y Restaurante Freu te invitan a disfrutar de sus exquisitos menús de Navidad y fin de año, cuidadosamente diseñados para sorprender tus sentidos y compartir momentos muy especiales en un ambiente acogedor y festivo. Vive tu Navidad y fin de año con una experiencia exclusiva y singular en el mejor ambiente. Más información y reservas en meliá.lloretdemar@meliá.com o en el teléfono 872-0482-70.
Santa baby, slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, an out of space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be oh so good if you check off my Christmas list. Baby, and hurry down the chimney tonight.
forgot to mention one little thing, a ring. And I don't mean a phone, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Roura. L'Hospital General de Granollers, en ple procés de decreixement, avança cap a un nou model que va més enllà de...